Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dilluns 17 d'octubre on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia fins ara. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de la detecció d'una nova subvariant de la Omicron, de la Covid-Omicron en aigües residuals a Catalunya. Per ara, la nova subvariant no s'ha trobat en cap persona i diuen que seria més transmissible, però no necessàriament més greu. Avui en parlarem amb la Laura Guerrero, que és investigadora de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i membre de l'equip de coordinació de la xarxa SARS-CoV-2 en aigües residuals. Canviarem de tema per parlar de les autoescoles. Estan al límit. Fins a 6 mesos d'espera per fer l'examen pràctic. Alguns alumnes estan optant per examinar-se en una altra comunitat per evitar el col·lapse. Avui en parlarem amb el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, en Joan Sala Vilanova. I ens fem una pregunta. Són els hospitals el nou objectiu dels ciberatacs? Les dades s'han convertit, ja sabeu, en una valuosa font d'informació. Els experts recomanen tenir ben actualitzades els sistemes informàtics i també no deixar informació sensible. En parlarem amb un pèrit informàtic, que és en Bruno Pérez. I marxarem fins a Lleida perquè més de 400 experts en vacunologia es donaran cita a Lleida aquesta setmana en el Congrés de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Parlaran de la importància de vacunar-se. També, atenció, hi haurà un punt d'informació sobre vacunes pels ciutadans atès per diferents especialistes sanitaris en el que resoldran els principals dubtes que puguin sortir o sorgir sobre diferents aspectes. Calendari de vacunes, vacunes de viatger, noves dosis de vacuna de Covid, etc. En parlarem amb un dels presidents d'aquest congrés, que és el doctor Fernando Moraga Llop. I ara sí, a les 7 de la tarda i 2 minuts, entrem directament en feina per contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber si encara continuarem amb aquestes temperatures estiuenques, entre cometes, durant aquest mes d'octubre. Més informació la tenen des de l'Agència, com us dèiem, Estatal de Meteorologia, a la veu d'en Said Savall. Bona tarda. Aviam si recuperem aquesta connexió amb el Said Savall des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens donarà l'última hora en quant al temps de què ens espera per demà dimarts, dia 18 d'octubre. Tenim la connexió? Doncs ara sí. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya predomini de cel poc ennuvolat o clar, sobretot durant les hores centrals del dia. I a les províncies litorals esperem intervals de núvols baixos i bancs de boira al principi i al final de la jornada. Temperatures màximes en ascens a l'interior i amb pocs canvis al litoral, arribant fins als 29 graus de màxima a Lleida, 28 a Girona, 26 graus a Tarragona i 25 a Barcelona. A més, vent de l'est i el nord-est moderat al litoral i fluix a l'interior. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. Anem ara a les carreteres. És dilluns, 17 d'octubre. Hi ha algun tipus d'incidència a aquestes hores? Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, a la seva ronda, zona del Vallès, a l'extrem sud de Barcelona, per enllaçar molt la Trinitat, en fi, el que us deia, a banda d'aturades habituals a aquesta hora de la tarda, destacar que continua tallada, a causa d'un accident que ha passat ja fa estona, l'autopista AP7, del tram que va entre l'Aldea i Amposta, en sentit nord, en sentit Barcelona, diguem-ne. Es fan desviaments cap a la Nacional 340, una Nacional 340 que va molt plena, amb retencions molt llargues, de més de 7-8 quilòmetres, entre la Ràpita i el Canà. Per tant, continua el tall de l'AP7, en aquest punt, a l'Aldea, en sentit nord. També destacam un segon accident en aquesta zona, un pèl més amunt, a l'AP7, a l'Ampolla, però en direcció sud. Aquí hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. 7 de la tarda, 4 minuts. Escoltes la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i ara és el moment per l'actualitat de proximitat amb els companys dels serveis informatius, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant del conseller d'Interior que ha fulminat el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, després de la tensió in crescendo entre Estela i la cúpula d'Interior.
Sí, en una carta de comiat, Estela ha demanat als agents que mantinguin la neutralitat política i que no deixin que el soroll mediàtic i la masquinesa es distreguin treguin del dia a dia. En 5 anys, 6 canvis al capdavant dels Mossos. PSC i PP ja han demanat la compareixença del conseller Elena al Parlament. Elia Tortolero, portaveu dels socialistes, critica les constants ingerències polítiques i Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, treu ferro.
Les ingerències polítiques del cos de Mossos d'Esquadra són inadmissibles i estan perjudicant la seva imatge. Demanem, doncs, al conseller Elena que aturi aquesta manipulació i assumeixi responsabilitats polítiques.
Es prenen aquelles decisions que millor responen doncs, a poder seguir treballant per aquests passos endavant del Departament d'Interior.
I els sindicats carreguen durament contra aquest nou moviment. L'USPAC creu que Estela és una nova víctima de la politització que practica Interior. El seu portaveu, Albert Palacio, diu que estem davant d'un nou joc de cadires que acabarà quan el conseller Elena trobi un comissari obedient.
En el cuerpo de Mossos somos la segunda institución mejor valorada de Cataluña y un cuerpo policial con más de 300 años. Y el cachondeo y que los políticos estén riendo en nuestra cara en las últimas semanas porque ellos ni que quieren al cuerpo ni aprecian al cuerpo y ellos acabarán marchándose a la empresa privada o volviendo sus oficios que tengan, pero los que quedaremos seremos nosotros.
Doncs el destí d'Estela a partir d'ara serà la regió policial de Ponent. El comissari Eduard Sallent, número 2 d'Estela, i amb qui també havia tingut diferències, assumirà el càrrec de forma temporal, almenys fins a finals d'any.
I mentrestant, els sindicats de presons s'agafen amb cautela el nomenament de Gemma Ubasart com a nova consellera de Justícia.
Temen que el seu passat vinculat a l'entitat Irídia pugui provocar conflicte amb els treballadors del sector. Irídia és molt crítica amb el sistema penitenciari català. Alberto Gómez, portaveu de presons del sindicat CESIF, tem que el discurs de la nova consellera els torni a posar en el punt de mira i critica la seva manca de coneixement.
Es una desconocedora total del sistema penitenciario. Ella conoce una parte, que es la parte más subjetiva, que es la de los internos, y desconoce totalmente la parte objetiva y real, que es los sistemas de prisiones.
Els sindicats confien en que la nova consellera mantingui una comunicació fluida amb els treballadors i que no aturi projectes que estaven ja encarrilats. Per exemple, la redimensió de plantilles que s'havia de presentar el mes de setembre i que encara no s'ha fet.
Els flequers és un altre dels sectors que veuen perillar la seva viabilitat per culpa de la inflació.
Exacte, ha pujat tota la matèria primera, el blat, la farina, i això s'ha d'afegir al cost de l'energia. Els números no surten i això ho sap molt bé la Maria Pilar Serra, que fa 50 anys que treballa a Lleida en una pastisseria familiar. Està venent la barra de quart a 1,20 € i això vol dir que està perdent diners. Per cobrir costos l'hauria de vendre a 3 €, però de moment no vol repercutir en el client.
Si abans hi pagaves 1.000, ara en pagues 2.000. Jo et dic ja lo mínim, perquè s'ha pagat molt més. Sí, la farina també s'ha pujat, clar, tot, tot. Farina, sucres, ous, oli, tot. Guanyar no es guanya res, la feina és teua. La veritat, la penya esteu, eh? Moltes botigues que tindran, suposo que tindran que tancar.
Doncs per denunciar la crisi que estan patint, els flequers faran una aturada el proper 28 d'octubre. Aturaran l'activitat i apagaran la llum almenys durant 15 minuts al migdia.
A Catalunya, una de cada tres famílies nombroses estan patint especialment la pujada de la inflació i el cost de l'energia.
La FANOC, que és la patronal que agrupa aquest col·lectiu, denuncia que cada vegada reben menys ajudes. El govern de Pedro Sánchez acaba de treure a la majoria d'aquestes famílies la prestació per poder tenir una assistència a la llar. Això s'ha d'afegir la futura llei de diversitat familiar que encara diluirà més el que és una família nombrosa. Raúl Sánchez és el president de FANOC.
Diuen que donaran el títol de família nombrosa a les famílies monoparentals, o sigui un pare o una mare sola amb dos nens, que són tres persones a la llar. I per tant pensem que aquest govern el que està fent és diluir amb el títol de família nombrosa tothom que té un problema, té. Te dono el títol de família nombrosa, que serveix per molt poc, i el que fa és diluir les ajudes i repartir més entre més gent que acabarà rebent res.
Les famílies nombroses també denuncien que no se les ha tingut en compte en les noves excepcions a la zona de baixes emissions de Barcelona. Demanen que es tingui en compte que aquest col·lectiu necessita vehicles més grans i més costosos i que en la majoria de casos no el poden canviar.
I comença la doble vacunació contra la grip i la quarta dosi contra la Covid pels majors de 60 anys.
I també per embarassades, persones amb problemes crònics o amb altres factors de risc. Els que no ho han pogut fer encara poden demanar cita a La Meva Salut o al seu CAP. Salut reconeix reconeix que la demanda de cites està més continguda que en campanyes anteriors. Hi ha la sensació de que la Covid ja ha passat o que és més lleu, però Salut insisteix en que les persones de risc s'haurien de vacunar. La previsió és acabar amb aquesta campanya de vacunació el proper 30 de novembre.
D'això en parlem d'aquí una estona aquí a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra. Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Que vagi molt bé, fins demà.
I l'altra actualitat de proximitat és l'esportiva amb els companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Bona tarda a tothom. Tu què tal?
Bé, amb una mica de ressaca després del clàssic, no?
De la derrota del Barça, el Bernabéu davant el Real Madrid, que fa que el Barça ja no sigui líder de la Lliga Santander, és a dir, de la Lliga de Primera, fa que el liderat caigui a mans del conjunt blanc, que va ser molt superior durant tot el partit. Estava a pega, eh? Quina setmana la que deixa enrere el Barça. Gairebé eliminat al precipici de la fase de grups de la Lliga de Campions i ara hem perdut el liderat, que més enllà de la derrota, perquè perdre es pot perdre, és com perd el Barça davant l'etern rival que és el Real Madrid. Parlaves de ressaca. Avui hem de preguntar per això. Com és el dia després a Can Barça? Elena Condis, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Silenci sepulcral, avui a l'entrenament d'aquest matí. Cares llargues. Ahir en el vol de tornada m'explicaven que van haver d'animar Xavi Hernández, que estava especialment tocat després de la desfeta al Bernabéu, però des de l'àrea esportiva em deien que estaven relativament tranquils perquè tenen detectat el problema, i el problema, em remarquen, és que els han faltat tres jugadors que saben competir en aquests partits, en partits com els d'aquesta setmana. Tres jugadors claus. Em diuen textualment que si haguessin tingut a Koundé, Araujo i Christensen, guanyen a l'Inter i competeixen ahir contra el Real Madrid. Des de la llotja m'explicaven que es van viure moments de nervis, que estaven també enfonsats i que sobretot estaven molt enfadats amb l'arbitratge. Una més, deia Laporta, que decidia baixar al final del partit a demanar-li explicacions al col·legiat per què no va revisar el VAR, li demanava el possible penal sobre Lewandowski de Carvajal. Però en general el missatge que ens transmeten és tranquil·litat i confiança en el projecte de Xavi, que acaba d'arrencar. Ara bé, aquesta setmana li esperen dues visites al Barça, dos partits duríssims al Camp Nou, al Villarreal, l'Atlètic Club en Lliga, i després, la setmana que ve, la visita del Bayern de Múnich en Champions amb l'equip virtualment eliminat d'Europa.
Gràcies, Helena. Efectivament, propera estació, perquè és setmana de dos partits, també aquesta, però els dos són de Lliga, benvolguda Montserrat.
Així és.
Barça-Vilareal és la propera estació pel conjunt blaugrana, que també és notícia avui perquè coronarà Alexia Putellas com a nova pilota d'or. Segon guardó consecutiu, segueix fent història la millor jugadora del món.
I d'una ressaca, una alegria que s'emporta l'Espanyol perquè arriba la primera victòria a casa.
Sí, que jo crec que té una mica de regust agradols. Ara preguntem, ho dic pel tema de la infermeria, però efectivament 1-0 davant el Valladolid, gol de Joselu, que ja en porta 7 de gols, i l'Espanyol 13, 9 punts, 2 per sobre del descens. Ja tocava començar una setmana amb un somriure a la cara. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda. Sí, l'Espanyol guanya una vegada al mes, així que ho hauríem de celebrar. L'Espanyol ha fet feina avui, encara amb els tocats Sergi Gómez i Dani Gómez, que van ser baixa ahir i són dubte pel partit del dijous al Sàdar, a les 8 contra Osasuna de Pamplona, un Espanyol que tornarà a la feina demà, també dimecres, a Cornellà, abans de viatjar cap a Pamplona. L'Espanyol està feliç perquè Joselu fa gols i l'Espanyol està trist perquè aquesta tarda ha conegut una notícia luctuosa. 82 anys, ha mort Claudi Biern Boit, que va ser directiu de aquelles èpoques nostres, senyor Díez.
Sí, senyor.
Un Claudi Biern que va ser directiu durant tres etapes diferents a Can Perico, que es va presentar a unes eleccions que va perdre davant Dani Sánchez Llibre i que, evidentment, doncs, l'espanyolisme està de dol, tenint en compte que era un personatge molt i molt conegut per part de tothom.
Descansi en pau Claudi Biern, que pels més joves, jo que sóc una mica més jove que tu, Iglesias, jo que sóc del 78, entre altres coses, era el creador de grans sèries de dibuixos animats que es van fer a la televisió catalana i a la televisió espanyola.
Els Bubobs.
Els Bubobs, sí, senyor. Entre altres. Sí, sí. Molt bé. Iglesias, descansa, gràcies.
Adéu.
Que vagi...
Després d'aquest moment, Joan Capri...
No, però saps de qui parlem, no?
Home, i tant.
Va,
i tant, jo sóc del 69.
Sí, però és igual, que siguis del 65 o del 72. És a dir, era un home de televisió, un gran productor de televisió, Claudi Biernboit, a banda de la seva vessant espanyolista.
Efectivament.
Escolti, el Barça juga el dijous,
sí.
L'Espanyol a Camp d'Osasuna dijous, i el Girona juga dijous a Camp de l'Almeria, després de tornar a puntuar, després de tres derrotes seguides, 1-1 davant el Cádiz, que és un resultat magnífic, pensant que va empatar al minut 101 de penal amb gol d'Estuani. Aquest que escoltareu és Mitchell, el tècnic del Girona.
Aquí la culpa, la única responsabilidad es mía. No tenemos a Messi, no tenemos a Cristiano, somos un equipo humilde, somos un muy buen equipo, estoy encantado con todos mis jugadores, pero estamos en una categoría muy difícil y muy complicada, y el paso para ganar es empatar. Yo no estoy preocupado por el juego del equipo, de verdad que no.
No està preocupat Mitchell, Girona 15, 8 punts, un per sobre de la zona baixa. Anem amb les enquestes, ja per tancar aquest bloc d'esports.
Perfecte.
Benvolguda Montserrat. L'enquesta Barça, preguntem... Ai, en qui confieu més per superar la situació actual? En Xavi, en els jugadors o en Jan? En Joan Laporta. L'opció més votada aquesta hora, 41% dels vots, en l'entrenador Xavi Hernández. Enquesta perica, Joselu ha fet oblidar RDT... Sí o no, guanya el sí amb el 93% dels vots. I l'enquesta Girona, com veieu el got? Mig ple o mig buit? Guanya amb el 63% de les respostes, mig buit.
Albert Díez, company d'Esports, més informació a cope.es i a les xarxes d'Esports. Cope, bona feina, que vagi bé, Albert.
Igual, Montse, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada. I d'aquí a res, a les 7 de la tarda, 16 minuts, a la linterna Cope Catalunya i Andorra, el que farem és parlar d'aquesta detecció d'una nova subvariant d'Omicron en aigües residuals a Catalunya. Per ara, aquesta nova subvariant no s'ha trobat en cap persona i diuen que seria més transmissible, però no necessàriament més greu. Ara en parlem d'això.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Este puente de noviembre disfruta de los mejores destinos de la mano de Eurostars Hotel Company y sus 240 establecimientos singulares. Descubre el encanto de Lisboa, piérdete por las mágicas calles de Praga o vive la Dolce Vita en Nápoles. Entra en eurostarshotelcompany.com y reserva una experiencia única.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segundo segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Dijous, al Camp Nou, Barça-Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El Departament de Salut ha detectat una nova variant d'Omicron en aigües residuals a Catalunya. Han deixat clar, però, que ara per ara la nova subvariant no s'ha trobat en cap persona i que seria més transmissible, però no necessàriament més greus. Avui ens posem en contacte amb la Laura Guerrero, que és investigadora de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i membre de l'equip coordinador de la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals. Senyora Guerrero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, la importància de les aigües residuals, i no ens en recordem mai nosaltres de que a través d'aquestes aigües es poden detectar moltes coses. En aquest cas, aquesta nova variant d'Omicron en aigües residuals, no?
Sí, així és. Bueno, ja sabeu, portem ja més de 2 anys seguint les aigües des que va començar la pandèmia i hem pogut anar seguint l'evolució de les onades que hem anat patint. I des de fa gairebé 1 any també estem mirant les variants. I just va coincidir que començava l'entrada d'Omicron al territori i hem anat veient l'entrada dels diferents llinatges d'Omicron que estan circulant, no?, a la població.
Laura, com es fa aquest seguiment d'aigües residuals?
Doncs mireu, a la xarxa el que tenim són un seguiment a 56 depuradores de tot el territori català. El que són a l'entrada de la depuradora que recull les aigües residuals de tot el clavegueram d'uns municipis concrets que coneixem, doncs aquesta aigua es recull un cop a la setmana i tenim com una mostra col·lectiva del que s'ha excretat en aquella població durant aquell dia, no? I és una manera de fer... Doncs això, una mostra comunitària i analitzem la presència del virus i de les seves variants.
I en aquests 56 llocs on feu aquest estudi, a la majoria s'ha trobat aquesta nova variant d'Omicron?
No, de moment, tot i que estem encara analitzant les dades, perquè això és un resultat recent, a l'inici d'octubre, no estigui a la majoria, però tenim detecció a diverses estacions depuradores repartides pel territori, per tant, semblaria que l'entrada o la detecció no és puntual, sinó a diverses. No? Uh-huh. Tot i així, l'informe el tindrem a finals d'aquesta setmana i sempre el tenim tot publicat a la web, que és sersaigua.icrep.cat, i allà teniu totes les dades del seguiment que fem.
De fet, hem de recordar, Laura, me'n recordo que a l'inici de la pandèmia, bueno, una mica avançada ja la pandèmia, quan es va començar a fer estudis en aigües residuals, ja es va constatar, i també a d'altres països, que la Covid estava abans de que nosaltres coneixéssim aquesta malaltia, no?
Bé, no sé què et refereixes, si et refereixes a un estudi previ a l'inici de la xarxa.
Sí.
Nosaltres, com a xarxa, vam començar el juliol del 2020 i, per tant, ja diguéssim que les detaccions, això és un estudi previ de la Universitat de Barcelona que, bueno, doncs va donar unes dades que després, doncs, a nivell de la comunitat internacional no s'han pogut corroborar i la data d'inici de la pandèmia segueix sent públicament el desembre del 2019. Per tant, això està una mica encara, no?, en vies de confirmar-se.
Laura, un cop es tenen aquestes dades, la detecció d'aquesta nova variant d'Omicron en aigües residuals, imagino que això es comunica al Departament de Salut i a partir d'aquí es posa algun tipus de mesura especial per anar controlant això?
Bé, nosaltres informem de seguida Salut, com bé dius, i ells, conjuntament amb molts altres indicadors, no?, hi ha un comitè d'experts que reuneix periòdicament i que avalua doncs tots els indicadors, no?, tant epidemiològics com en aquest cas el que nosaltres enviem de les aigües i valoren quina és la situació per prendre mesures, no? És un element més complementari a totes les dades que té Salut.
Home, és superimportant, eh?
Sí, nosaltres li donem molt de valor i crec que Salut també li dona molt de valor perquè és una dada, penseu que nosaltres, tot el que escrit a la població, tant si et trobis malament com si no et trobis, tant si vagis al metge com si no hi vagis, això està reflexat a les aigües, no? I això té el valor inclús de si vius o passes el cap de setmana en una població o en una altra, no? És una dada molt, molt interessant i complementària, com deien, al que troben els CAPs, no?, o als hospitals.
L'altre dia la secretària de Salut Pública, la doctora Carme Cabezas, deia, ha enviat, òbviament, un missatge tranquil·litzador i diu que de vegades es troba en aigües residuals, alguna cosa que després no té repercussió clínica, eh?
Òbviament, molts dels llinatges, el virus va evolucionant i molts dels llinatges no tenen una repercussió després a nivell de la població, no? No provoquen totes onades. Però justament aquests dos llinatges, bueno, aquests llinatges de risc que s'estan publicant, tant de cares a la OMS com a l'Organització de Control de Malalties Europea, els ha rellevat com variants d'interès a seguir perquè semblaria que podrien donar una dominància respecte a la que tenim ara. I això pot implicar, no?, major transmissibilitat a vegades, però no tot arreu es comporten igual. Per tant, les hem de veure com es comporten a Catalunya ara que sembla que entren.
Doncs, escolta'm, enhorabona, Laura Guerrero, investigadora de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i membre de l'equip coordinador de la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals, portant tot aquest temps treballant, i ara doncs, ha sortit aquesta detecció d'una nova subvariant d'Omicron en aigües residuals a Catalunya, i que des de Salut Pública diuen que no s'ha trobat en cap persona i que seria més transmissible, però no necessàriament més greu. Gràcies, Laura, per l'entrevista, i gràcies també per la tasca que feu, no només amb el tema del SARS-CoV-2. Gràcies.
Molt bé, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Per tots els que esteu en procés de treure-vos el carnet de conduir o teniu intenció de fer-ho. Les autoescoles adverteixen que ara mateix hi ha mesos d'espera per examinar-se de la part pràctica. Hi ha un tap per accedir als exàmens pràctics de conduir. Les autoescoles denuncien cues de fins a mig any perquè els alumnes es puguin examinar, una situació que s'arrossega des de la pandèmia i que està causant molts problemes als futurs conductors. Avui volem parlar amb el senyor Joan Sala Vilanova, que és el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. Senyor Sala, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Això, crec que, si anem més enrere, això està passant des de l'any 2013, no?
Correcte.
La situació ja estava encallada.
Des del 2013 van començar a tenir problemes, el 2015 va haver-hi les famoses vagues d'examinadors, després van tenir la pandèmia mundial, òbviament que ens va afectar a tots, i bé, a partir d'aquest moment doncs, tenim un embús important, ens ha canviat el sistema de presentació de la documentació d'examen, i els alumnes, evidentment, que van aprovar la teòrica en el seu moment, es poden trobar doncs, amb unes llistes d'espera importants, perquè tenim a nivell de Catalunya unes 70.000 persones pendents d'examen. Això que quedi clar no vol dir que nosaltres puguem portar a mà 70.000 persones d'examen, perquè no les tenim ni preparades, ni programades, ni amb les pràctiques fetes, perquè evidentment nosaltres necessitem una programació, una feina ben feta i tenir la gent preparada. Però sí que és el nombre de persones que tenen la teòrica aprovada i que en dos anys podrien arribar a perdre aquesta teòrica.
Senyor Sala, estem parlant de que tot plegat és un problema estructural?
És evident, és un problema estructural des de fa molts anys, no és un problema conjuntural, és un problema estructural.
Però no hi ha examinadors?
Bé, a veure, el tema dels examinadors és un tema molt complex. Nosaltres depenem d'un organisme que és l'Estat espanyol, el Ministeri de l'Interior, que té les competències exclusives amb exàmens, tot i que la Generalitat té algunes competències delegades, però no amb exàmens, sinó amb control d'autoescoles i control de sancions. I, doncs, bé, el cos d'examinadors és un cos estatal que es distribueixen a les diferents demarcacions de les províncies doncs, d'Espanya en funció d'uns números que no necessàriament són de població, i que aquest nombre d'examinadors no és mai el real que hauria de ser-hi. Vull dir, perquè nosaltres, per exemple, jo parlo en aquest cas de Girona, que és el meu cas exclusiu, sí, haurien de tenir 6 examinadors i, evidentment, no estem ni tan sols a 12. Per què? Perquè, doncs, perquè hi ha examinadors que no hi són, que consten en plantilla que no hi són, examinadors que estan de baixa, examinadors que encara no han arribat perquè estan fent els cursos, i ara ens estan fent doncs, uns pagats, uns braços, que són el que anomenem interins. Interins, com la mateixa paraula diu, vol dir que es destinen uns examinadors provisionals durant una temporada de la seva vida, que molts d'ells van ser professors, que deixen de ser professors durant una temporada, per tant, és el peix que es mossega la cua, sí, i passen a fer aquest interinatge. D'altra banda, aquests interins a vegades es troben altres feines i abandonen. Per exemple, en aquest moment, a nosaltres aquest matí ens han comunicat que dels 3 interins que teníem, Doncs ens en queda un i estem a l'espera d'un altre. I aquests dos que tindrem estan en substitució, una cosa estranya, una substitució, d'unes persones que vindran quan acabin el curs d'examinadors. Per tant, entenem que dintre d'un període breu de temps tindrem dos examinadors nous aquí a Girona per arribar a aquesta plantilla de 16.
Crec que, si parlem de Barcelona, ara mateix n'hi ha 30 que no estan exercint, tampoc.
A veure, el tema de Barcelona a vegades ho expliquem i no és... potser no ens ho sabem explicar prou bé. Hi ha una plantilla bastant gran a Barcelona, com és evident per al volum, però hi pot haver un volum entre 20-30 examinadors que no examinin per diferents raons, per motius mèdics, per raons laborals, per raons sindicals, o simplement perquè estan de baixa. Vull dir, per tant, això passa a diari i bé, és digerat. Però és que a Lleida, que és la demarcació més petita en quant a població, també és un drama. A Tarragona és una situació bastant semblant a la de Girona, perquè són dues demarcacions bastant semblants en quant a població, i per tant estem patint doncs, una sagnia d'exàmens.
I per què la feina d'examinador no és tan atractiva com a d'altres llocs? Ho dic perquè a d'altres llocs, a d'altres comunitats, hi ha més examinadors que examinats.
Bé, el problema dels examinadors que tenim aquí a Catalunya és bastant evident. Els nostres joves, els nostres... persones que vulguin optar a la funció pública, a Catalunya opten bàsicament per funcions de la pròpia, diríem, Catalunya, o sigui, ajuntaments, consells comarcals, diputacions i la Generalitat. Hi ha molt poca gent que opta a funcions estatals. Passa el mateix amb jutges, passa el mateix amb fiscals, passa el mateix amb tot. O sigui, els catalans opositem poc a temes, diríem, de l'estat espanyol.
Sí.
I, per tant, els examinadors que ens venen, doncs molts venen d'altres demarcacions, Andalusia, Galícia, Aragó, i com veus les llistes dels, per exemple, ara els 50 que han d'arribar de nous, els 10 catalans segurament seran dels últims, o sigui, seran aquells que vindran gairebé obligats a Girona o a Barcelona o a Eivissa, que és l'altra demarcació complicada. Per què? Perquè, evidentment, la vida és més cara, la càrrega de treball també és important, i després tenim, bueno, per alguns, un programa que s'ha afegit, que és el català, cosa que és una estupidesa de raó, perquè tots els catalans parlem com a mínim català i tots castellà. I, per tant, el que vol la gent és examinar-se i aprovar el seu permís de conduir i obtenir un permís que pot ser necessari per moltes coses, no tan sols per portar un permís de cotxe o un permís de moto, sinó que tenim en aquest moment molts de professionals, camioners que necessiten el seu permís de conduir, bombers que necessiten el seu permís de conduir per entrar a les oposicions, Mossos d'Esquadra que es puguin presentar a oposicions que necessiten el permís de moto, i això fa doncs, que hi hagi a vegades un moviment a diferents demarcacions de gent que busca forats. Això no vol dir que aquí sigui 6 mesos a per tot arreu, pot haver-hi alguna autoescola petita que pugui tenir un forat perquè hi falli algun alumne i pugui aprofitar. Però aquesta llista de 3 mesos com a mínim és una, diríem, una norma bastant habitual.
Doncs intentem entre tots fer soroll. Òbviament això és com un dominó, perquè si hi ha gent que no pot treure's el carnet de conduir, aquests no poden comprar cotxes, això també ha fet els concessionaris, i així anem allargant aquesta caiguda de fitxes. Li agraeixo moltíssim, senyor Sala, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo s'arregli aquesta situació que s'està visquent actualment al sector de les autoescoles. Moltes gràcies i sort.
Moltes gràcies per l'interès.
Gràcies. Las 7 de la tarde, 33 minutos, y ahora llega el buen consejo de los amigos de la Mutua. ¿Has terminado de pagar tu casa? Oye, enhorabuena, pero vaya, ¿estás pagando de más por tu seguro? Pues vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas. La primera, mire, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro del hogar y te bajarán el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
I d'aquí un moment marxarem amb el senyor Fernando Moraga, que és el president del Congrés que celebrarà a Lleida aquesta setmana. Un 400 experts en vacunologia es donaran cita per parlar de moltes coses, entre elles de la importància de vacunar-se. D'això i de més en parlem tot seguit.
¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? Solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Els primers catalans de més de 60 anys han rebut aquest matí la quarta dosi de la vacuna del coronavirus, coincidint amb l'inici de la campanya d'immunització contra la grip i els virus respiratoris. Arriba 3 setmanes després que obrís la franja per als més grans de 80 anys i treballadors de residències. Ara, a més dels majors de 60 anys, també poden demanar cita per rebre la dosi de reforç als sanitaris, el personal que fa tasques de cures més enllà de les residències, les dones embarassades i altres persones amb malalties de risc. Avui hem volgut començar parlant d'això per fer saber a la audiència, a tothom que ens escolti, de la importància de vacunar-nos. I avui en parlem perquè també d'aquí uns dies se celebra a Lleida una concentració, podríem dir un congrés de gent, d'especialistes de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Avui en parlem amb el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia i, a més, un dels presidents del congrés que celebrarà a Lleida els dies 19 i 20 d'octubre. És un plaer saludar el doctor Fernando Moraga Llop, vicepresident, com dèiem, i també pediatra. Doctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Avui hem volgut començar parlant de que avui s'ha començat aquesta vacunació contra la grip i la quarta dosi de la Covid-19 pels majors de 60 anys. Lo important que és vacunar-se, doctor?
Molt important. Com cada any, importantíssim vacunar-se de la grip, no? I aquest any, a més, per les circumstàncies de la pandèmia, vacunar-se de la Covid amb aquesta quarta dosi de record. I això val, sobretot, fonamentalment, pels grups de risc. I els grups de risc d'aquestes dues malalties coincideixen, que són les persones més grans de 60 anys i totes aquelles persones que tinguin factors de risc o malalties immunodeprimides. S'ha de dir que també tot el tema de les residències geriàtriques, els centres sociosanitaris de llarga estada, el personal sanitari, el personal sociosanitari, aquells professionals de professions essencials, és molt important que es vacunin.
Malgrat que la situació, doctor, pandèmica a Catalunya sigui bona, cal anticipar-se a qualsevol repunt, no? Entrem a la tardor i veiem les dades d'altres països, així que és molt probable que els contagis comencin a augmentar.
Sí, és veritat que ara la situació a Espanya, a Catalunya, és molt bona, no? Malgrat que les últimes 2 setmanes hi ha una tendència a incrementar-se, però és bona, però estem veient al voltant nostre, a països com Alemanya i França, pues que tenen xifres ja molt importants de contagis, i és esperar pues, una 8a onada, i és de deixar que no arribi cap nova variant o subvariant que tingui més capacitat de produir malaltia greu.
Doctor, les dosis que s'estan posant ara de la Covid són les primeres adaptades a la variant Omicron, no?, que continua sent de llarg la majoritària.
Exactament, són les de la B4-5, no? I són vacunes pues, que són una mica més, diríem, actualitzades, no? Malgrat que totes les vacunes, s'ha de dir, són bones vacunes en relació a la malaltia greu.
Doctor Moraga, li faig una pregunta. Per què s'ha escollit Lleida com un lloc on organitzar el Congrés de l'Associació Espanyola de Vacunologia, on s'aplegaran més de 400 especialistes?
Exactament. En Lleida, durant els dies 19, 20, 21 i 22, es farà aquesta reunió, el 11è Congrés Nacional, i cada dos anys es fa un congrés i cada any es fa un simposi, no? O sigui, l'any que no hi ha congrés es fa un simposi, que és una reunió de menys durada. Es va presentar la candidatura de Lleida, que la van presentar la doctora Glòria Mirada, infermera de la Agència de Salut Pública de Catalunya a Lleida, i jo, des de Barcelona, també, com vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia.
Molt
bé. Aquest és el motiu, no?, de que celebria Lleida, com es va celebrant els anys vinents i els propers anys, doncs el proper any segurament serà a les Illes Balears per tota la geografia espanyola.
Uh-huh. Hem de dir que dintre d'aquest congrés hi ha un tema important per nosaltres, els, diguem-ne, la gent de peu, els que no som especialistes, perquè hi haurà un punt d'informació sobre vacunació pels ciutadans, no?
Exactament. A més de les sessions científiques, el dia que comencem, el dimecres, el dijous, doncs es farà un punt d'informació al ciutadà, al carrer Major de Lleida, no?, que hi haurà un equip de sanitaris, no?, que informaran a totes aquelles persones que s'apropin demanant, diríem, qualsevol informació, qualsevol dubte, qualsevol reticència que tinguin en relació a qualsevol vacuna, seran informades de forma minuciosa.
Clar, perquè a banda de la Covid també hi ha gent que té dubtes a l'hora, per exemple, de vacunar-se quan va a l'estranger, per exemple, també del calendari de vacunació o de vacunes com el rotavirus, el sarampió, la tosferina i un llarg etcètera.
Exactament. Hi haurà dues taules molt importants perquè els temes els va escollir el comitè científic, no? I hi havia, doncs, molts temes de totes aquestes vacunes que vostè ha esmentat, no?, i que formen part del calendari de vacunacions sistemàtiques i que estan de molta actualitat. Per exemple, la vacuna de la polio. La vacuna de la polio en aquest moment té una màxima actualitat perquè ja s'han vist els últims mesos, no?, que han hagut nous casos,
sí,
de polio a l'Àfrica, on estava ja eliminada. Han hagut casos també a Nova York, casos derivats del virus vacunal, no?, que ha agafat a persones que no estaven vacunades, perquè hi ha encara molt important en països desenvolupats, hi ha bosses de susceptibles, i aquestes persones que no estan vacunades són sensibles totalment a l'arribada de qualsevol virus, de qualsevol viatger que arribi de una altra part del món.
Estarem molt pendents de tot el que passi a Lleida. Recordem, es celebra l'11è Congrés de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Es desenvoluparan taules rodones, conferències, tallers en els que els assistents debatran i compartiran coneixements i experiències sobre les principals novetats en immunització. I, òbviament, es parlarà de la importància de vacunar-se i important, com dèiem, aquest punt d'informació sobre vacunació pels ciutadans. Li agraeixo molt, doctor Fernando Moragallo, vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia i Pediatra, que hagi estat amb nosaltres, i espero i desitjo que sigui tot un èxit, que segur que ho serà. Gràcies.
Moltes gràcies. Jo vull recordar el lema del congrés, que serà objecte de la conferència inaugural, que donarà la doctora Campins, que és més enllà de la protecció individual. La vacunació és un acte solidari i, a més de protegir el que es vacuna, es protegeix a la comunitat.
Efectivament, més clar no es pot dir. Doctor Moragallo, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si estàs harto o harta de passar hambre, si no quieres dejar de comer chocolate, sigue los consejos que esta tarde nos da Enriqueta, dietista del plan 1-2-3, para adelgazar y perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Son infalibles y verás cómo la báscula te sonríe en un plis-plas. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Sí, con el plan 1-2-3 de Climitec adelgazarás seguro. te lo garantizo, ¿eh? Es drenante, te va a ayudar a deshincharte, a adelgazarás y además vas a controlar los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Todo son ventajas para las rodillas, para la movilidad, para el cansancio, porque va a desaparecer, porque por fin vas a conseguir bajar de peso. Y además, quiero que te olvides del efecto rebote, porque no hay con el plan 1, 2, 3. Me vas a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas y además me vas a bajar más de 3 centímetros de volumen.
Se dice rápido, pero es que es así. Sí. Ese plan 1, 2, 3 nos va a permitir seguir comiendo de manera saludable y vamos a adelgazar de manera rápida. Y además, Enriqueta, siempre lo dices, es facilísimo porque lleva ingredientes naturales. Uh-huh. Estamos hablando de un registro sanitario, de económico, y es apto para mujeres, hombres y de todas las edades. Y recordar que en solo 3 semanas vamos a adelgazar de 4 a 7 kilos. ¿Qué pasa la primera semana, Enriqueta?
La primera semana tomaremos los sobres de piña que nos hacen una limpieza, porque nos ayudan a eliminar toxinas, a depurarnos, a reducir el abdomen y a olvidarnos de la retención de líquidos.
¿La segunda semana?
Renovamos, porque tomaremos los sobres de naranja, renovamos la flora, pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento.
¿Y la tercera semana ya es, digamos, ya la máxima?
Sí, es que llegan las cápsulas captagrasas, ¿eh?, que nos van a ayudar a atrapar la grasa localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso. Y yo siempre digo, el resultado en esas 3 semanas, qué maravilla, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres empezar ya tu plan 1, 2, 3?
Sí.
Pues llama ahora mismo al teléfono 650-51-52-53 y mañana lo tienes en tu domicilio, sin gastos de envío.
Recordamos, 650-51-52-53. Enriqueta, ¿qué pasa si ahora mismo marcamos ese teléfono? ¿Cuál es la oferta para nuestros oyentes de La Linterna?
Pues mira, para los oyentes hoy de La Linterna van a tener de regalo con el plan las 3 infusiones, ¿eh? La detox, más la drena, más la lipo. Pero vamos a regalar hoy también nuestro gel adelgazante que lleva el rolón incorporado. Con él destruimos la grasa en barriguita, destruimos michelines o si lo tenemos en los muslos. Esta gran promoción te viene gratis y te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. Así que te repito el teléfono para que me llames ya, porque no es un sueño, ¿eh? Vas a bajar de peso por fin. 650-51-52-53.
Vamos a adelgazar más de 4 kilos en tan solo 3 semanas de manera segura, duradera, con ese plan 1, 2, 3. Repetimos, 650-51-52-53. Es muy fácil, sí, marcar y muy fácil perder los kilos, Enriqueta.
Claro que sí, porque vamos a adelgazar de una vez por todas, pero Monse, sin pasar hambre. Así que empieza ya tu plan 1, 2, 3, cambia tu punto de vista, vas a adelgazar con éxito a corto y largo plazo. Empiézalo mañana mismo y empieza a perder. Y como es rápido, en 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. 650-51-52-53.
Plan 1, 2, 3, funciona, es eficaz en la pérdida de peso de forma segura y exitosa en tan solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos, y lo recibes sin gastos de envío. 650-51-52-53. Enriqueta, un besazo, gracias.
Y otro para ti, gracias.
Un beso.
Este martes en COPE te damos más.
¡Todo y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, Getafe Athletic Club y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
¡Hola, muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar solo una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra ens fem una pregunta després de la divulgació el passat dimarts de 52 gigas de dades de 3 hospitals i de 13 caps del Consorci Sanitari Integral de Catalunya. I avui la pregunta que ens fem és: són els hospitals el nou objectiu dels ciberatacs i per què? Avui li pregunto al Bruno Pérez, que és perit informàtic. Bruno, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Són els hospitals aquest nou objectiu?
No, no només són els hospitals. Aquí ara mateix gairebé tothom és objectiu. Sí que certament toquen els hospitals, perquè saps tu que toquen un tipus d'informació molt sensible. Val? Però ara mateix ja experts en ciberseguretat, ja ho dèiem a principi d'any, que era un dels targets. Un dels sectors que més por s'està fent ara mateix és el primer sector. Vale? El primer sector pensa que ara s'està informatitzant, que ho estan deixant tot en mans de la tecnologia i serà un dels sectors que seran més atacats.
Uh-huh. Què fer perquè això no ens passi? Perquè si això li passa, per exemple, estem parlant d'un hospital, què li pot passar a un ciutadà de peu que no té cap empresa ni té res? O nosaltres, per aquesta banda, no som interessants pels atacants?
Mira, m'agrada molt aquesta reflexió perquè, malauradament, tothom pensa que ell no serà mai atacat, val? Sinó que sembla que aquests atacs van a grans empreses, a grans corporacions. I ara, no fa 3 setmanes, van atacar una petita empresa de 5 treballadors i en el rescat que els demanaven 1.800 dòlars. O sigui, imagina't a tu, saben molt bé a qui van atacar. I ara mateix hi ha tants de grups criminals, hi ha tants de grups delictius que el que fan és això, van a buscar, van a per tothom. Per tant, tots estem en perill, la veritat.
Uh-huh. Imagino que actualitzar els sistemes i no deixar-hi informació sensible és important, no? Actualitzar cada X temps, no sé cada quan és la X, perquè en quan veuen un forat de seguretat, pum,
correcte,
entren.
Sí, efectivament, aviam, els forats de seguretat són coneguts pels experts de ciberseguretat, però també són coneguts pels dolents, entén-me, i són realment qui els fa servir. El tema de l'actualització o com ho has de fer-ho, doncs ja és una mica d'agafar consciència i sobretot agafar responsabilitat amb la tecnologia. El que no pot ser ara mateix és que tinguem empreses que estan anant amb sistemes operatius de l'any 2000, val? Perquè encara et trobes a llocs on agafes el tren de Rodalies, que la màquina covent va amb Windows 2000. Que dius, escolti, això és de fa 22 anys enrere. No sé, això potser toca actualitzar, no? També trobes amb Windows Server 2003, 2012, que dius, aviam, no pots anar tirant amb aquesta tecnologia. A mi em consta que els companys d'IT, els departaments d'informàtica, fa molt de temps que estan reivindicant doncs, aquestes actualitzacions, etcètera, etcètera, però sempre es prioritzen altres coses, i com que ja funciona, doncs que vagi tirant. Però no és aquesta la solució d'anar tirant, al contrari, és de fer servir eines actuals i sobretot eines actualitzades. Per què? Perquè tens aquest ciberatac en què, com et dic, estem tots amenaçats.
És tan car, Bruno, actualitzar un sistema informàtic?
No, mira, el que és car és pagar un rescat. Val?
Això sí.
Això sí que és car. Mira, la inversió que tu no facis ara, com t'enganxi un ciberatac, al tant que hi ha empreses que potser ni el poden pagar i han de tancar. Val? Per tant, és qüestió, no és qüestió de fer canviar-ho tot, no, és qüestió d'anar fent una migració, d'anar fent les actualitzacions, d'anar programant-ho, d'anar programant aquesta despesa al llarg de l'any, al llarg de X temps, val? Però ser conscient de que ho has d'anar actualitzant. És com si et compres un cotxe i dius, mira, no vull gastar benzina. Doncs mira, nen, faràs uns quants quilòmetres després. Si ve baixada encara faràs alguna cosa, però si no, quedaràs cardat. Doncs la tecnologia és això, tu la compres, però saps tu que hi ha darrere hi ha un manteniment, hi ha uns softwares, hi ha aquestes actualitzacions, a més també actualitzacions de hardware, doncs, bueno, sento molt, compres tecnologia, doncs hi ha aquesta despesa afegida que, guita, si la fas amb seny i cap, doncs la pots anar distribuint al llarg del temps.
Pagar als extorsionadors no et garanteix que després no es publiquin les teves dades, no?
No, tot el contrari, aviam, penso que estàs parlant justament, com molt bé has dit tu, estàs parlant amb estafadors, estàs parlant amb gent mafiosa, m'entens? Gent que no tenen honor, no tenen valors, per tant, pactar amb aquesta gent, pactes amb el diable, o sigui, sí que et poden donar la clau de desencriptació, ara les dades en qualsevol moment poden aparèixer. Per això és important prendre mesures, anticipar-nos, no només de les còpies de seguretat, sinó que comencem a controlar una mica el nostre perímetre, comencem a posar eines que detectin doncs, aquestes intrusions, eines que detectin aquest trànsit que entra i que surt, sapiguem què passa a casa nostra. I si no, fixa't el detall, quan t'aixeques a fer pipí a les 3 del matí, passes per davant del router i veus que fa llumetes. I dius, hosti, fa llumetes, que maco, no? O maco, això vol dir que està enviant i rebent coses. Qui envia? Qui rep? Qui ho fa? O sigui, esteu tots dormint, no? Seria qüestió d'analitzar-ho i mirar-ho. Doncs per això, una de les coses que s'han de començar agafar-ho seriosament és aquest trànsit, qui el controla, què entra, què surt de casa nostra, no? Ja hi ha eines, doncs comencem a aplicar-les.
Bruno, abans d'acabar, per la gent que vegi, per exemple, les seves fotos de vacances penjades a un web, que vegi un informe mèdic a una plana web i digui, ostres, això és meu, què s'ha de fer?
Doncs vull de primer de tot contactar amb la persona que tenia aquestes dades, demanar-li les respectives explicacions i segons el que tingui et digui, doncs si quadra bé i si no, doncs bueno, hi ha l'Agència de Protecció de Dades en la que se li explica i et dirà doncs el que has de fer. Sobretot molt important és recordar que les dades són nostres, val? Que està molt bé penjar-ho al núvol, està molt bé penjar-ho en aquesta pàgina web, a l'altra, però a l'hora de la veritat els responsables som nosaltres. Per tant, una mica de seny amb el que pengem, amb el que publiquem i amb el que deixem en el núvol. A l'hora de la veritat, recorda que el núvol és l'ordinador d'algú altre.
Efectivament. Val?
Doncs comencem a agafar una mica de consciència i sobretot, et dic, comencem a agafar responsabilitat.
Les dades s'han convertit en una valuosa font d'informació, així que ull amb el que fem o deixem de fer, que estem vigilats. T'agraeixo molt, Bruno Pérez, perit informàtic, que hagis estat amb nosaltres. Fins la propera, bona tarda.
Fins aviat, salut, adéu.
I nosaltres marxem sense oblidar-nos de dir-te que demà i demà passat no hi haurà l'Interna Cope Catalunya i Andorra perquè hi haurà futbol en aquesta franja horària. Però estarem aquí treballant per tornar dijous amb més temes i més actualitat. Salutacions, aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez. Et deixo ara amb Àngel Expósito i la Linterna. Si tot va bé, dijous ens tornem a escoltar. Adéu-siau, que vagi bé.
Cope Catalunya i Andorra.
Son muchas las ofertas para tratar el sobrepeso y la obesidad, pero no todas tienen buen resultado y mejoran tu salud. Desde hace 30 años nos dedicamos a esto, consiguiendo resultados excelentes en el 85% de los casos. Y desde ya tienes controles gratis toda la vida.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.